sexualitat a flor de pell amb Roser Ventura.
Bona nit, Roser.
Molt bona nit, Gemma.
Com estàs?
Molt bé, perfectament.
Continuem parlant de la dona i el plaer.
Continuem parlant de la dona i el plaer, sí,
és important. Que ens va quedar de l'últim programa, ens va quedar allò pendent, que a l'últim moment ens vas dir, què de tot això? Doncs, per on comencem?
Ho reprenem.
Sí.
Sí, bé, de fet, pensava que la millor manera d'enfocar-ho, perquè quedi més clar, perquè sobretot les dones tinguem present tot el que ens falta recórrer i tot el que ens falta conèixer de nosaltres mateixes, doncs veure una mica els factors que configuren el desig de plaer. I quan parlo de plaer no em refereixo exclusivament al plaer sexual, sinó tot el que és el plaer
en general.
En general, que seria com assimilable al joc, a la capacitat de jugar amb nosaltres mateixes, de jugar amb la vida, de sentir-nos que estem vivint des del nostre cos, des de recuperar la capacitat de sentir, des del cos, i, bueno, i donar una mica de, doncs, apuntar algunes de les coses que jo proposo per recuperar aquesta capacitat de plaer i conèixer quin és el recorregut del nostre desig, no? On comença, com s'interposen, doncs, factors culturals o creences o costums o hàbits o desconeixement, perquè ja saps que sempre dic que la falta d'informació en el que respecta a la sexualitat femenina, i sexualitat també dic en sentit més ampli, perquè inclou el cos, i la sexualitat comença en el cos i és una energia que viatja per tot el cos, encara que comenci a les zones més erògenes o als òrgans sexuals, però la sexualitat
es viu completament.
És un concepte molt més ampli del que hem après. Llavors, bueno, doncs entrar una mica en aquests quatre factors, jo diria que són els més importants i que són, doncs, els factors fisiològics, que és el que pot influir en el nostre desig des del punt de vista fisiològic, quins problemes ens podem o inconvenients ens podem trobar o conflictes. Fisiològics, psicològics, òbviament, la psique femenina en aquest sentit està...
I actua.
I intervé moltíssim, però no ens n'adonem perquè no ho hem après. Llavors, com que jo sempre sento que ja encara tenim molt a aprendre en aquest sentit i tenim molta informació que desconeixem, doncs tot el que sigui enriquir aquest concepte i ampliar aquest concepte, que no és només un concepte, sinó que és un factor experiencial molt important, doncs a mi em sembla poc, perquè una cosa és parlar sobre això i una altra cosa és viure-ho i experimentar-ho, que és on realment un nota els canvis. Vale? Llavors, també factors de tipus social i, òbviament, factors de tipus cultural, en el sentit de rols, el rol de la dona, com està vist en la cultura i com socialment, doncs, ens pressionen i ens pressionen. A veure, no és que ens pressionin, sinó que portem a sobre una pressió que moltes vegades no en som conscients. Pressió en quant a comportament, en quant a forma d'expressar les nostres necessitats. La societat i el sistema comporta una sèrie d'accions i una sèrie d'activitats i responsabilitats que ens obliguen a oblidar el nostre propi plaer. No ens deixa temps, diguem-ne. Si nosaltres no el busquem conscientment, amb un compromís personal, i ens adonem de la importància que això representaria si ho sabéssim, els canvis que això comportaria a la nostra vida, a la nostra forma de sentir-nos, de disfrutar, sobretot, i de gaudir nosaltres mateixes, quedaríem esgarrifades, sincerament, jo ho dic amb...
I normalment o hi ha persones que ho releguen com a l'última cosa que tenen allà en ment, és sentir plaer.
Sí, el vivim des d'un concepte molt estret, és un concepte més aviat intel·lectual, o des del cap pensat, és un concepte pensat. I clar, la sexualitat, en el sentit més ampli, és una experiència sentida. Si no, no vibrem, no... Si ho releguem al moment de l'orgasme, és una vibració, però és com una descàrrega i pum, i després, a partir d'aquí, ja és com si apaguem la llum. Ja s'ha acabat, fins a la propera. Quan realment la sexualitat comença i acaba on nosaltres decidim on vulguem i la podem viure intensament, permanentment.
Clar, limitar-ho simplement a l'orgasme, sí, és com que parlo.
Sí, 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 sí.
No?
És extreure-li tota la riquesa que té. És simplement això, sempre t'ho dic, l'equació preliminars, coit, orgasme, és una equació molt estreta, molt pròpia de com ho viu l'home, vale? L'home o la masculinitat, diguem-ne per generalitzar una mica més, no és una acusació, però evidentment la necessitat biològica és més masculina que no pas femenina. I des de la visió masculina queda molt reduïda. Si li posem tota la riquesa de lo que és la visió femenina, que desconeixem les pròpies dones, perquè aquí està la paradoxa, no? Les mateixes dones desconeixem tot aquest univers femení que portem a dins i que no l'hem connectat perquè no ho hem après, no ho ens han ensenyat ni les nostres mares, ni les nostres àvies, al contrari, més aviat pensem que estem alliberades del que elles van tenir o que van viure, però és que tot just acabem de començar, com qui diu. De moment hem aconseguit la independència o l'autosuficiència en el sentit material, però ens queda molt camí per recórrer, som molt més que tot això.
Com podem descobrir aquest univers femení del plaer?
Doncs, evidentment, primer amb informació, viure el plaer d'una altra manera, començar a conèixer-lo d'una altra manera. Jo per això et dic, no? Jo normalment sempre, segons la persona, segons la dona que tinc davant, proposo diferents coses, no? Però bueno, anem a el que deia per centrar una mica el tema, els factors que configuren el desig. I a nivell fisiològic, el primer d'ells, què pot passar? Doncs que orgànicament o físicament tinguem alguna dificultat. Que, bueno, doncs, no sé, que sigui una dificultat doncs, que vingui per un problema de, doncs, no sé, mecànic o que tinguem una malformació o que, no sé, algun problema o una enfermedad que ens impedeixi connectar amb el nostre desig o que el recorregut d'aquesta enfermedad doncs, ens hagi deixat en una situació que ens deixi com desconnectats, no? de la capacitat d'erotitzar-nos o de sentir plaer. Poden ser, bueno, doncs, ser una enfermedad física greu que faci que ens desconnectem també de la necessitat de sentir plaer. Però en principi, a part d'alguna disfunció que hi pugui haver, doncs factors fisiològics són els menys determinants en aquest cas, no? Sí que hi són, òbviament, però bueno, alguna insuficiència, alguna deficiència o disfuncionalitat. Però a part d'això, que tenim un model molt com li diria jo, molt desvitalitzat o molt anèmic del que és la sexualitat. Vivim sota un model que ens ofega, eh? I no, ens limita moltíssim a l'hora de prendre decisions i de triar el que volem. En canvi, els factors psicològics sí que són molt més importants i de molt més pes, no?
I que s'hi pot actuar potser més directament.
Sí, que és el que em toca a mi. És el que em toca a mi. Clar, en el cas de les dones no hi ha disfunció erèctil, no hi ha aquestes disfuncions físiques. En els homes sí que n'hi ha, hi ha més casos. Les dones, simplement pel tema de menopàusia i per, doncs, no sé, per pors o el que sigui, poden tenir doncs, algunes disfuncions. L'anorgàsmia jo no la considero una disfunció. Es diu anorgàsmia, però jo li dic sempre preorgàsmia, i no sóc l'única, eh? Vull dir, ho comparteixo amb altres terapeutes com jo, que ho consideren dones preorgàsmiques, perquè no han
arribat encara
camí per arribar a l'orgasme, no el coneixen, no s'ha quedat interromput.
Però això no vol dir que no hi puguin arribar.
Exactament. Sí, a no ser que hi hagi una causa molt concreta i física, una dona pot arribar a l'orgasme. Pràcticament ho afirmaria quasi el 100%. No? Llavors, els factors psicològics que influeixen en el desig, doncs sí que evidentment són immensos. I potser és el factor més important. I també entren dintre del que són els factors socials i culturals, perquè aquí entrem en tema de rols, com és el desig avui dia o com va ser fa uns anys o un segle. I clar, intervé, evidentment, el factor social intervé moltíssim, influeix molt.
Se'ns demana diferent, sentir diferent o actuar diferent a les dones fa no sé quants anys i ara?
El factor més important en aquest cas és la passivitat. El fet que la dona sempre hagi estat amb una actitud passiva ha fet que la dona no pogués desenvolupar les seves capacitats de decidir, de conèixer, d'investigar com és la seva sexualitat. La dona estava destinada a,
bueno, procrear,
en un segon terme, a procrear i estar al plaer.
I a satisfer les necessitats dels homes.
Del seu marit, que era el que venia a casa i s'havia de...
De desfogar,
exacte. De fet, aquesta és la mentalitat que hem heredat. I d'alguna manera encara persisteix, eh? Hi ha moltes dones que encara perpetuen aquest model amb formes diferents, més modernes, més amb cortes de cabell més moderns, amb roba diferent. Sembla que hi ha més llibertat, més obertura, però en realitat no és així. No és així per què? Perquè ens queda pendent recórrer tot aquest camí. la sexualitat que es ven als mitjans, a la televisió, a les pel·lícules, al cinema, és una sexualitat, diguem-ne, artificial. O sigui, no aprofundeix en absolut en la necessitat bàsica de sexualitat i de conèixer aquesta energia que és impressionant. És impressionant. Jo sempre dic que és l'energia creativa dels éssers humans per excel·lència i sobretot de la dona. Llavors, clar, aquí entraríem aquí en un univers que no acabaríem. Perquè, bueno, doncs només senyalar, per exemple, la crema de bruixes, no? Que aquí al nostre entorn és una terra de bruixes. Però, bueno, se les cremava, no? És simplement perquè ens donem una certa idea de com es cremava la capacitat de la dona d'intuir, no? La connexió amb la intuïció, amb la natura. Eren coneixedores d'herbes, a part de la connotació negativa que se'ls ha donat, però eren dones de coneixement i sabien molt bé la sexualitat, com havien de conduir-la i com l'havien d'enfocar. Tot això es va cremar. Es va cremar i aquí estem, sobrevivint. Jo sempre dic que estem sobrevivint.
Sí que...
O sobrevisquent, perdoneu.
Sí que, però, hi ha com un canvi, crec, de visió. Si m'equivoco, m'ho dius que ets tu l'experta. Arran de diversos llibres i pel·lícules que s'han publicat, doncs sí que es fomenta com el canvi d'actitud de la dona, que en lloc de ser passiva, doncs ha d'agafar més un rol molt més actiu. És el que se'ns exigeix ara?
En certa manera, sí. Però continuo dient que sí, que ara la dona és més activa, ara decideix, ara inclús és ella la que proposa a l'home, o els que sí, o els homes. Perquè avui dia la dona que se li diu alliberada és una dona que tria la seva sexualitat, però sempre tria a un candidat, no? O a diversos, o el que sigui, o és més desfogada o més desinhibida. Però, de fet, és una dona que continua desconeixent la seva capacitat sexual. O sigui, l'utilitza, però des d'una manera molt, molt més enfocada, però no deixa de ser molt masculina. La dona té moltes altres virtuts i molts altres dons que desconeix. Llavors, aquí també peca per excés. O sigui, una dona molt activa sexualment, no ho jutjo, no dic que estigui ni bé ni malament, però són dones que entren en aquesta dinàmica, però tampoc són dones que estan satisfetes. Busquen això perquè és una manera d'expressar, inclús a vegades, per què no, molta ràbia acumulada que portem de segles, no? Ràbia decidir, bueno, doncs... Jo moltes vegades em fa molta gràcia perquè en reunions de dones, i ara això és un comentari a banda, és un comentari una mica pillo, hi ha moltes dones que parlen dels homes com els homes han parlat sempre de les dones, no? Aquesta me la tiro, esta me la no sé què i esta me la llevo a la cama. Avui dia la dona és la que ho està dient, aquest mal...
I aquest canvi de rols...
Sí, però no és ben bé un canvi de rol, és assumir un rol més masculí. Però nosaltres no hem entrat encara al que som. La nostra forma d'estimar i de tenir sexe pot ser molt diferent. Podríem triar altres coses molt més satisfactòries que ens omplin molt més i donant resposta al que són realment les nostres necessitats, si les sabem escoltar. Per això jo sempre recomano connectar amb el cos. Perquè una dona, des de la proposta de ballar, de forma sensual, amb música sensual, inclús ella sola, és una forma de connectar amb la seva genitalitat d'una forma diferent, d'una forma sinuosa, sensual, de moure aquesta energia i començar a connectar amb ella. És una vivència totalment diferent. Dir que realment ens porta un plaer, a sentir un plaer que és del que nosaltres governem, diguem-ne, i aquest plaer i aquesta sensació i aquesta vivència, aquesta experiència, ens porta a ser molt més, com et diria, no sé quina seria la paraula que ho descriu, no? Potser són unes quantes, no? Però la dona deessa realment està aquí. I la dona deessa, nosaltres avui dia pensem que és la dona fogosa, no? I la que va i que desitja sexualment a molts companys i és molt activa. Però realment la deessa no es comporta així.
És el que dèiem, no?
La deessa sap atraure...
Exacte, i d'explorar tota la façana.
Aquesta és la paraula, ho has dit, explorar.
Sí.
Hem d'explorar la nostra sexualitat.
Sí,
em faltava aquesta paraula i tu l'has dit. Sí. Llavors, en el psicològic, clar, he de dir que no se li dona molta importància això perquè, evidentment, són coses que s'han anat tapant al llarg de segles. A nivell psicològic, qualsevol experiència d'abús, i no dic abús ja perquè sigui una violació, qualsevol tipus d'abús quan ets una nena petita, evidentment els homes igual, no? Però qualsevol tipus d'abús, encara que no sigui agressiu, ja marca la nostra sexualitat. I en aquest sentit, cada persona, com ho ha viscut, cada persona, cada nen o nena, com ha viscut un abús que ha estat, a més, molt present i que està molt tapat, això encara, però un gran percentatge de gent ha rebut abusos i això afecta la sexualitat, que després tu puguis desenvolupar, perquè com que queda tapat, no es pot expressar i és una dificultat que queda a dintre, com si fos un nus, saps? Llavors això tapa el nostre desig també, li posa un pes a sobre que impedeix que flueixi amb facilitat i amb naturalitat. Llavors, a nivell psicològic, aquests factors són els que més influeixen. I, evidentment, darrere d'ell, dels factors psicològics, de la vivència que hàgim tingut personalment cada ésser humà, que es vegi afectat per una experiència així o que s'hagi iniciat en aquest món de la sexualitat de manera distorsionada o de manera disfuncional, estan els factors culturals. El rol de la dona, per exemple, no? El rol de la dona, socialment, ha de complir amb unes
determinades
obligacions i s'espera que les compleixi. Aquestes obligacions a les que se'ns ha encadenat, diguem-ne, i que ja ens venen com una cosa natural perquè està normalitzat de fa molts segles, des de l'aparició de l'Església, evidentment, abans ja han passat moltes coses i seria molt llarg, però des de que existeix l'Església, doncs, evidentment, la dona ha quedat relegada a una qüestió purament de criança i cuidados del marido.
Sí, sí.
Llavors això, clar, configura un rol que encara avui dia s'està
arrossegant.
S'està arrossegant. Moltes dones avui dia, joves inclús, jo m'hi trobo, que tenen aquesta... I més si han tingut una influència, evidentment, de la família, dels pares, de la mare, sobretot, que les ha, bueno, que les ha ajudat a desenvolupar-se des d'un programa i des d'un rol que les ha limitat i que, bueno, que les ha portat a buscar simplement un candidat per formar una família, tenir fills...
I seguir el mateix patró que ha vist a casa. I si a casa ha vist aquest patró... acabarà reproduint
si no n'és conscient
o la parella i entra d'alguna altra manera, acabarà reproduint i reproduint aquest mateix patró.
És impepinable, o sigui, llevat de coses molt puntuals o parelles molt puntuals, normalment tornem a repetir, a perpetuar el mateix model, encara que més moderns, més desinhibits, si vols, amb iPod i amb iPad i amb internet, però continuem atraient parelles i reproduïm un model que és el que coneixem. Perquè més enllà d'això, si no som conscients d'allò que ens ha afectat del model que hem heredat, si no en som conscients, és impossible poder obrir-nos i transcendir aquest model per ser millors o ser més feliços, evolucionar, sobretot a nivell mental també, no?
Aquí seria important el fet aquest, no?, de reconèixer quin és el patró que s'està seguint, perquè, per exemple, pot ser que hi hagi alguna persona que sempre triï o vagi a parar amb parelles del mateix estil, que sempre semblin diferents però que acabin sempre seguint el mateix patró, perquè ella mateixa, aquesta persona, ja tendeix a buscar aquest patró. Si no n'és conscient de trencar-lo...
És automàtic. Es fa de forma automàtica. Llavors, moltes vegades és això, no? Estic cansat perquè o cansada perquè sempre, al final... les parelles no funcionen...
O acabo sempre amb el mateix problema...
El mateix problema, i clar, i és evident que s'està reproduint un patró que no en som conscients i tornem a intentar de la mateixa manera, i a més l'ideal de l'amor romàntic ens porta aquí cada vegada, no? Ens tornem... O sigui, quan ja han passat els anys o els mesos, perquè ara ja són mesos, de convivència i apareixen els conflictes que no sabem gestionar, perquè evidentment aquí el factor més important és les emocions, el tema emocional. Quan el tema emocional no està resolt ja des de petits, quan no som conscients que aquestes emocions ens governen i ens condueixen a fer eleccions que potser nosaltres no faríem lliurement si fóssim lliures i sabéssim quines emocions hi ha, quines pors sobretot, pors de prendre mal o de tornar a repetir el mateix, però inconscientment, com que el programa funciona sol, per defecto, diguem,
si no pares, exacte.
Si no el descarregues,
sí,
el teu
si
circuit...
Si no te n'adones i dius fins aquí, això no,
sí,
ho vull...
Sí. I llavors, clar, pensem que la novetat ens porta, o la persona és molt diferent, amb unes circumstàncies diferents, evidentment sempre anem canviant perquè amb els anys canviem, o evolucionem, o no evolucionem, però anem canviant coses, no? Llavors, clar, amb la nova persona sembla que tot és de nou i comences de zero, però no comences de zero. Tornes a trobar-te amb... Coses milloren, suposo, sempre hi ha alguna cosa que potser millora, amb això aquest era millor, l'altre era... o aquesta era... però al final la dificultat per poder conviure, per aprendre a conviure i veure quin aprenentatge hem de fer aquí, perquè al final la convivència és això, per això he dit que en parella sempre s'aprèn molt més que estant sol. S'aprèn, vamos, és molt, molt... Però també és veritat, em trobo que hi ha moltes persones que per les experiències estan dolguts o dolgudes i no volen saber res, eh? O sigui, no volen viure en parella, ara acabada trobes més gent així, que no volen viure junts per no entrar en aquests conflictes, no? Però
perquè no han trencat aquest patró.
No han trencat el patró, llavors eviten el conflicte, però tampoc el superen. Entens? Llavors em trobo molts casos d'aquests, molts, de que no es volen comprometre, ningú vol compromisos, cadascú casa seva, vale? Vale, sí. Però després al final, a la que hi ha una mínima incomoditat, tu casa teva, jo casa meva, i si fa falta no ens veiem en una setmana. Però clar, no estem aprenent aquí, estem evitant trobar-nos amb el que ens fa por. Però realment no estem aprenent, perquè no som conscients. I això porta realment molt d'embolic i que, bueno, que moltes vegades la gent et ve i vol una fórmula. Com ho he de fer, no? Perquè he perdut la parella, m'ha abandonat, i què he de fer? Perquè la vull recuperar. Ui! Dic, vale. Primer de tot, tranquil.
Clar. És que aquí entrarien molts altres factors, també, eh?
Uf, clar, els patrons de, doncs, els nois joves, molt joves, però que són possessius, que creuen que la parella és seva.
És una propietat
més. És una propietat. I clar, llavors es posen en plan, si han tingut una mínima decepció, llavors es posen en plan guàrdia o inspector i clar, i ofeguen a l'altre. Bueno, tot això està aquí. Està aquí.
Sí, encara és una cosa real dins la nostra
societat.
Estem al segle
XXI, però ens movem així i ens relacionem així. Clar, imagina't. Jo sempre penso, potser perquè soc dona, però sempre penso que si les dones, com ho deies tu, explorem la nostra interioritat, la nostra psique realment, que és molt més gran del que, i molt més àmplia del que hem conegut i ens han ensenyat, moltes d'aquestes coses es podrien evitar, solventar. Perquè la dona, clar, té, diguem-ne, unes condicions que la fan més favorable a poder manegar aquestes coses d'una manera diferent, no? No com ho han fet les nostres mares. A part d'això, també, de les nostres mares no ens hi volem assemblar, en principi, però clar, també hem de saber extreure el que tenen de bo, val? O el que tenen distorsionat per la seva història, també. Entendre això ens dona congruència. Si no ho entenem, estem sempre buscant més enllà, i volem fugir del que no ens agrada o ens fa mal, però ens estem perdent igual, perquè no estem reconeguent d'on venim, per què ens ha passat això, com ho podem solucionar.
Però això també ens ajudarà, si aconseguim aquest reconeixement de la situació,
clar,
en el cas de la mare o del pare, entendre els en ells, la seva actitud,
clar,
i també a respectar-los, de dir, ells, clar, tenen aquest bagatge, clar, tenen aquest patró instaurat, no vol dir que jo l'hagi de seguir,
clar,
per tant, això per una banda, i per l'altra, els acceptes en ells les seves decisions, la seva vida, perquè a vegades també costa amb els canvis de generació, de dir, i això perquè ho fan així, és que ho haurien
perquè
de fer així.
Busquem culpables, i llavors, clar, tot allò que no hem tingut o no hem rebut, evidentment, doncs va parar amb ells, però ells també han tingut la seva vida, les seves experiències,
sí,
les seves dificultats, i ho han fet el millor que han sabut. No hi ha més, vull dir, no, això, i a més això no es pot canviar.
No.
Però sí que podem canviar, sobretot, jo és una cosa que treballo molt, és expressant tot el que hi ha dins, tot el que portem a dins i que hem anat tapant, perquè hi ha coses, sobretot a nivell sexualitat, que s'han tapat. I aquí hi ha una de coses. Jo em poso la mà més amunt d'aquí, perquè per treure això, i clar, i és important buidar-se de tot allò que no és nostre o que no hem pogut viure o no hem pogut experimentar per por de desintegrar-nos, no? Perquè moltes vegades les experiències són força dures, sobretot quan hi ha algun tipus d'abús. Això es tapa. I no poder-ho expressar fa un mal tremendo. Molt de mal, molt. És de les coses que fa més mal. No poder-ho expressar. I normalment, clar, et trobes amb filles abusades que la mare no ha acceptat per tapar o per no perdre la seva estabilitat, defensant el marit, perquè és una altra cosa que també s'ha ensenyat a la dona, a defensar el seu marit peti, no? O de justificar-lo, per justificar-se elles, clar. Però això és inconscient, vull dir que tampoc se les pot culpar. Però moltes vegades justifiquen a la parella o al marit per justificar-se elles, perquè si no, imagina't.
Sí, sí, és una roda.
És una roda
costa molt
tremenda
de trencar, costa
que
molt de sortir.
Fa molts cucs. Vull dir, hi ha situacions realment que hi ha molts cucs. Jo dic, ui...
Per això és important el que deies, no? De dir, expressar en tots els nivells, en tots els sentits. Ara ja ho amplio un altre cop amb el nostre tema d'avui, que és la dona i el plaer. Expressar amb el que tinguem a davant, doncs, les nostres necessitats i també saber-les i estudiar-les.
Clar, reconèixer-les.
Sí.
I això jo ho proposo amb una mateixa, eh? Perquè moltes vegades al davant, i més un home, no està amb condicions de poder-ho entendre. Un home... Sempre estem esperant que s'il·luminin, que ens entenguin, que ens comprenguin, però ho tenen molt difícil.
Jo crec que el
som
que hem d'esperar
de...
sí, és que ens acceptin tal com
sí,
som.
Però primer ens hem d'acceptar nosaltres. Per això dic que, i ara entrarem en això, no? L'acceptació del nostre propi plaer, que passa per situacions que hem de, no esborrar, però hem d'alliberar, no? Doncs, per exemple, com sento jo el meu propi plaer? Per on començo? Perquè això és el que em trobo jo. Per on començo? Dir, doncs mira, no sé, saps ballar sola? A veure, hi ha dones que els agrada ballar, però interpreten això com desfogar-se. És com un ball tribal. Jo no estic demanant un ball tribal, allò de picar de peus a terra, que està molt bé. Però en aquest cas, jo recomano un ball lent però sensual, per connectar amb aquesta sensualitat. És molt important. Una dona ha de connectar amb la sensualitat. Una dona, el femení és sensual. I pot tenir un poder increïble.
I ho hem de deixar-ho anar.
Ho hem de deixar anar, ho hem de saber expressar, ens hi hem de trobar. La seducció passa per aquí. Forma part de lo femení, la seducció. L'home sedueix a la seva manera, és un altre perfil, un altre paradigma. Però el que és la dona, tota la capacitat de seducció que pot tenir una dona, és per estudiar-ho. És per estudiar, perquè passa per moltes fases, no? I més que fases, passa per moltes... Tenir clars, per exemple... Bueno, que primer que ens donem moltes excuses, perquè reconèixer, doncs no sé, el nostre propi plaer a vegades ens fa vergonya inclús. Ho fem més per dir, doncs el que et comentava fora micro, no? Que això del telèfon de la dutxa ara està molt... Es diu molt, però el telèfon és un recurs...
Et refereixes a utilitzar el telèfon de la dutxa per masturbar-se.
Sí. Perdona.
No. Ho dic per situar els oients, sí, sí. Perquè com que nosaltres ja n'hem parlat a fora de micro, almenys sí. Així ens els
és
ubiquem.
És com volem dir, això ho reconeixem les dones entre nosaltres, com volem dir, estoy en la onda. Però no parlem realment del nostre plaer. Una de les coses que més ens costa és que les dones, clar, avui dia la dona viu el plaer des de la parella. Llavors queda molt, molt encongit. Abans les dones vivien el plaer compartint amb altres dones. Abans, i estic parlant de molts anys i segles, eh? Però aquest fet només no ens en donem compte. Que, bueno, com que abans eren primitives, es feien les coses d'una altra manera, però és que realment no sabem el que ens estem perdent, perquè sabien com fer-ho, s'ajudaven entre elles, compartien... Una dona compartia amb altres dones és una riquesa que hem perdut, que, bueno, que suposo que ens han eliminat del
sí,
catecisme,
perquè, clar,
del catecisme
perquè era
i del missal.
El mateix que sempre ens dius, no? De que s'ha com prohibit o tapat el que és el plaer femení.
Clar.
Per tant,
les reunions
han quedat difuses.
Això per un cantó, el feminisme en aquest sentit també, i això està estudiat, també ha fet molt de mal. Perquè el que ha promogut és, sí que ha fet molt de bé en certs aspectes, ens hem independitzat, però ens ha fet molt masculines, ens ha fet perdre la part femenina, la capacitat de tendresa, la capacitat de comprendre, d'acollir, de posar-se en el lloc de l'altre, posant límits, perquè això també ho ensenyo, eh? O sigui, una dona, quan se'n va de mare, evidentment, és molt sol·lícita, però llavors perd el seu centre i perd la seva capacitat de posar límits. Això és, també ho ensenyo, és molt important per la dona, perquè si no... ens n'anem.
O sigui, tornem a perdre la renda... Ja,
ens donem a l'altre, ho entreguem tot i nosaltres sempre les últimes. I aquest model és molt extès, molt, molt. I a més és que ens sentim, d'alguna manera ens sentim identificades amb això. Per això moltes dones, quan són mares, també deixen de ser dones per passar a ser mares. Llavors, clar, la sexualitat aquí s'empobreix perquè el desig també cau. En fi... És temps. Jo, quan et parlàvem en algun altre programa dels quatre grups d'aliments de la dona, el primer de tots és el temps, saber gestionar aquest temps, omplir aquest temps. Perquè quan dius temps, bueno, temps vol dir que bueno, doncs de 8 a 9 em dono aquest temps i me'n vaig al gimnàs, i no, jo estic parlant d'un temps on no hi ha rellotge, on no hi ha mòbil, i llavors tu allà et
t'agafes el teu temps
i et connectes amb tu mateixa. I aquí és on... em trobo que les dones hi ha unes resistències, perquè se senten ridícules. Què he de fer jo i què faig? Què faig jo? Proposo, doncs, des de relaxar-te, però donar un sentit a aquella relaxació, relaxar-te per estar en el teu cos, per donar-te un bany, diguem-ne ritual, perquè tot un bany que representi incloure tot de símbols, el que dèiem l'altre dia d'erotitzar l'espai, no? Un bany erotitzat per una dona és una experiència. I entre l'aigua, el sabó, l'espuma, les espelmes i les carícies, doncs és una experiència que no s'ha de pensar, s'ha d'experimentar. I sembla que no, quan la dona està en aquell moment per poder rebre això de si mateixa i donar-s'ho a si mateixa, provoca canvis aquesta experiència, perquè ho veig jo en la meva consulta, ho veig, que les dones cada cop i volta s'ho permeten i es donen el permís i omplen aquell espai d'elles mateixes, de la seva energia, de la seva sensualitat, de cop i volta viuen, bueno, és com fer una visualització però real, no? I si s'ho permeten, resulta que després se'n donen compte que han disfrutat i que és una forma de disfrutar molt diferent, que no té pressa, que no hi ha res on arribar, no hi ha lloc on arribar, no hi ha... I també després de prescriure aquests tipus d'experiències, com pot ser, doncs, massatges o altres coses, no? O masturbar-se de maneres determinades, investigant, masturbar-se utilitzant la visualització, imaginant coses, utilitzant diferents tècniques o postures, però això és una sola, eh? A partir d'aquí ja passo a, si tenen parella,
a introduir.
Els proposo que facin massatge compartit, però un massatge compartit on no té per què haver-hi sexe, sinó simplement sensacions, que un a l'altre es doni aquestes sensacions, d'un temps per un, i després el mateix, un cop li ha fet el massatge a un d'ells, després l'altre, no? I veure què hi ha allà, no? Què surt d'allà, què es pot expressar, què sentim. Quines parts del cos sentim que estan... Però sentir-ho, eh? No estar pensant com sempre solem...
No, de desconnectar de la vida, és a dir, en aquell moment és tu amb el teu cos i sentir el massatge, el que t'aporta,
i
les sensacions.
Acaricien per aquí.
Exacte, per mira, això sí que m'agrada, això exacte. No. És a dir, no tenir por d'aquesta verbalització.
No tenir por, per això dic que no hi hagi sexualitat, perquè així ens relaxem, de veritat, perquè si no pensem que després hem de... O que normalment...
Hem d'acabar complint, entre cometes, exacte, amb aquesta paraula, que és una mica lletja.
Perquè si no hi ha orgasme, és com que no hi ha hagut sexe, no? Clar, és enganyós això. Llavors, després també moltes vegades la dona es cansarà. Bueno, ja portem 10 minuts, segurament ara es cansarà, perquè el meu home és així, eh? El meu home no, si li dic un massatge són res. Quatre... Moltes dones es queixen d'això.
Clar, en lloc de mirar-ho de l'altra banda, d'ensenyem-li a ell una altra manera d'arribar al plaer,
una altra actitud.
I d'assaborir aquest temps, que no és simplement, ostres, ara em toca fer-li això a ella, sinó de vivim-ho dins de la parella.
I ampliem-ho després, a l'hora de, doncs, no sé, estar junts, sols, sense interrupcions, això vol dir no fills, i buscar el temps per estar sols, i a partir d'aquí doncs podem confegir plats eròtics, la cuina mateixa es pot convertir en un espai eròtic.
Ho hem vist a molts anuncis i moltes pel·lícules que s'ha agafat la cuina i altres espais que no és el llit i l'habitació.
Però és una forma de nodrir-nos també, o sigui, l'alimentació, jo amb una dona ho assenyalo molt, no és només el que esculls, de posar colors al plat, de posar-hi tot el que sigui creatiu, no? De confegir un plat no de forma automàtica, sinó un plat que després paletejarem. El sexe és igual, és qüestió d'allargar-ho, ampliar-ho, viure-ho, experimentar-ho. I després, si hi ha coit, perfecte. Si no, tampoc, no passa res.
Però almenys...
No centrar-ho tot en el...
Exacte, assaborir tota la gamma de plaer que ens pot arribar a donar.
Exacte. I això passa, doncs, també per la masturbació. Una dona, a vegades, masturbar-se davant de la seva parella li costa molt, perquè és com ensenyar una imatge d'ella, de plaer, de deixar-se anar, de mostrar-se tal com és, que costa molt.
Però sí, pot arribar a ser un joc sexual, exacte.
Clar, amb ells els encanta. Els encanta, però en general...
Perquè per ells és un món una mica desconegut, sí. I és que li estàs obrint de, mira, jo el plaer màxim, entre cometes, i arribo així.
Exacte, i a més que això també enriqueix molt la relació sexual, perquè l'home és molt visual. Llavors, veure com la seva dona, la seva parella, disfruta, els encanta. Majorment, si no hi ha algun problema concret, a un home li encanta veure la dona descontrolar-se. Perquè és el que a ells els agrada, no?
Clar, és el seu objectiu també una part.
Sí, sentir que... No sé, i de cop i volta ells també ho descobreixen de vegades, eh? Perquè clar, és una cosa que no es dona, normalment no es fa, puntualment sí, evidentment, però és que és una forma d'estimular el desig important, permetre-s'ho, no? Les dones, en primer lloc, és com mostrar una imatge d'elles que no, perquè has de ser una bona nena, no? Llavors, mostrar aquesta imatge ens costa. Però, a més, ens costa també acceptar-nos perquè a vegades no ens volem mostrar. Hi ha coses, parts del nostre cos, que no acceptem, que no ens agrada. Llavors, si jo em mostro davant d'ell amb els meus michelines o amb les mis tetes caïdes o amb mis tetes que no m'agusten, perdoneu que ho poso en castellà perquè sembla com que és més... I llavors aquí ja tenim el conflicte i llavors ja no està vivint la seva sexualitat tal com ella vol. Per tant, acceptar l'acceptació del propi cos també és una cosa que treballo molt.
I, doncs, del propi cos i d'una mateixa,
sí, sí, sí,
en general.
Sí, sí, sí. O sigui, que aprendre, jo intento ensenyar a aprendre a sentir el cos com un tot, perquè si no ens estem fixant en els defectes, saps? I llavors estem sempre enfocades en aquell defecte que no sé què. En canvi, quan et sents tot a tu i t'acceptes com tot un cos i agraeixes cada part del teu cos perquè et permet caminar, per exemple, o fer quilòmetres, o... Jo tenia una clienta, una pacient, que a Anglaterra, que sempre deia que agraïa les... Ella no rebutjava les seves cames i el seu cul, val? O el seu su trasero, sempre deia ella. I és el que feia, la va ajudar molt a començar a captar tot el seu cos, agraint a les seves cames els quilòmetres, perquè a ella li agradava molt anar a la muntanya i caminar. I li agraden els esports de risc, etc. Llavors li agraïa el seu cos i el seu trasero tots els quilòmetres i muntanyes que li havia permès pujar i llavors d'aquesta manera, doncs això, vaig aconseguir que ella fes aquest canvi, no? I a partir d'aquí sí que li donava importància a l'aparença, evidentment, perquè ens hem de cuidar, però no veient els seus defectes, sinó considerant el seu cos com un tot i connectant-lo amb la capacitat de fruir, de plaer, des de que estàs a la natura, com jo que sé, com te'n vas al mar, o per exemple, viure l'experiència de banyar-se despullat al mar. Sembla que no, però és impressionant com canvia. Encara que portem dos peces de roba.
Sí, és una altra sensació completament
diferent.
És una
sensació totalment diferent, totalment diferent. I això forma part també del plaer. Per tant, jo recomano, des de sentir la música preferida, de ballar de forma sensual, de, doncs això, anar a la natura, al bosc, sota un arbre, banyar-se en un manantial... Tot això forma part del plaer de la dona i hem de connectar amb aquestes... i no deixar-ho, no? De dir, bueno, però tant en tant ja hi vaig, no? No, que estigui a l'agenda també, agendat. I canvia molt, llavors, quan som conscients de tot això, que ens ho donem a nosaltres mateixes, ens estem alimentant. I llavors, a partir d'aquí, clar, un cop has buidat tot el que dèiem abans, no? Emocions que potser han quedat bloquejades o han quedat allà encallades, llavors surt tota aquesta capacitat de... I la dona ho té, això. Està en ella.
Això ho portem. S'ha de buscar, simplement, i deixar que s'exterioritzi.
Que s'expressi, sí. Exacte. Sí, 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 sí.
Molt bé, Roser. Ostres, ens has donat aquí moltes idees i moltes pautes que hem d'anar seguint, eh? Alguna cosa més que ens haguem deixat sobre la dona i el plaer?
Respecte al que dèiem abans, no, de les parelles, etc. Avui dia el desig també té un inconvenient i és que la igualtat de drets ens ha portat a no volem perdre la identitat i a confondre moltes vegades el que és la nostra vida com a persones i el que desenvolupem, la nostra feina, les nostres activitats i després el que és la sexualitat. Si aquesta competitivitat que hi ha entre home i dona, de que volem ser iguals amb tot, de que no volem perdre, doncs, o que ells no volen perdre la masculinitat també, no? Perquè a vegades hi ha dones molt canyeres i ells se senten cohibits, no?
Que ells necessiten el seu espai.
Exacte, com el necessitem nosaltres, que és molt més del que ells necessiten, però ells també necessiten, s'identifiquen amb un rol i a vegades és, clar, topar amb això és són molt, en aquest sentit, molt sensibles, eh? Vull dir, es tanquen com els cargolets, es posen dintre la closca i llavors això ho viuen malament. de fet ho vivim malament, la sexualitat no passa per aquí. S'ha de poder acceptar, i em sembla que això ho vaig comentar en un altre programa, s'ha de poder acceptar que el rol sexual canvia, pot canviar radicalment, ha de ser algo que ens erotitzi, no? Algo que ens faci sentir. Per exemple, si una dona doncs busca un bon home, jo conec moltes dones que han tingut aquest conflicte, no? Jo busco un bon home, però és que llavors és que no sento res.
Clar.
Necessiten un home que tingui, doncs, que sigui una mica pillo, que tingui les seves, saps? O que sigui una mica, no sé, pícaro. I sexualment que sigui, doncs això, doncs que sigui inclús, entre cometes, doncs una mica pervers, dintre del que és la fantasia, no? Clar, l'erotisme això ho demana, l'erotisme es mou per altres camins i a vegades és fa moure l'energia sexual d'una manera que ens costa d'expressar perquè no volem reconèixer davant de l'altre que és el que ens agrada i que és el que ens excita, però clar, si no ho acceptem ens estem
limitant.
I a nivell sexual, tot el que siguin fantasies o poder desenvolupar o imaginar inclús aquestes fantasies a nivell sexual és bo perquè ens estem connectant i estem vibrant. Llavors això a vegades no se sap com conciliar, saps? Jo vull un home bo, que no vull patir, no vull que es porti malament a mi, etc. Però després...
Vull una altra cosa sexualment parlant.
Que això és el que ha passat moltes vegades amb els homes, eh? I els homes poden separar perfectament el que és amor de sexe i llavors ells moltes vegades han buscat fora de la parella, que això també em sembla que ho hem comentat, doncs el paroxisme, no? el descontrol, perquè amb la parella no, perquè clar, és la meva dona.
Aquí seguirem les pautes tradicionals sense desviar-nos.
T'imagina que jo li demano això, bueno, es pensarà...
Però sense demanar-ho, realment, sense intentar-ho.
No ho intentem. Tenim vergonya de que l'altre sàpiga de nosaltres que tenim una part fosca, no? Però clar, és tan meravellós poder-ho explicar. I a veure, sempre pots trobar que l'altre no vulgui. Però bueno, si som parella... Avui dia la parella, clar, és que és amb qui convivim, no? Abans la família era molt més extensa.
Sí, clar, però...
Però avui dia amb la parella ho volem tot. Llavors, clar, això no és contradictori, perquè ens frena i no ens ho permetem. I la dona molt més, perquè l'home encara s'atreveix, perquè entre ells sí que s'ho comenten i és com que hi ha la pornografia i està enfocada més als homes, doncs això sembla com que és molt més fàcil d'expressar. Però per una dona expressar doncs, aquestes petites, diguem-ne, perversitats, petites com poden, és igual, perversitats, però dintre d'un context sa, no? I dintre de la fantasia, la perversitat no és fer mal a ningú, ni és anar a buscar fer mal a ningú, no és una disfunció. Vull dir, un pervers, un paranoic doncs pot ser pervers, però perquè realment fa mal, no? Hi ha molta diferència, però per poder entendre que el nostre erotisme passa per aquí també és un viatge que hem de fer les dones per connectar amb això, que no passa res, que potser som unes dones super canyeres i que tenim una feina super canyera i som super independents i ens agrada el nostre espai, però la dona la seva màxima aspiració, que no sap tampoc, és dirigir la seva vida. Per una dona és el més important. Val? I també passa per la sexualitat. Però clar, això sempre queda com un capítol
a part secundari.
I la germana pobre. Vale? I òbviament interessa, no? Perquè si realment descobrim tota la nostra capacitat sexual, la dona, és que ja et dic, és que seria com destapar realment un vel, o que caigui un vel que ens sorprendria, eh? Jo el que més m'agrada del meu treball és que les dones se sorprenen d'elles mateixes. Clar que hi ha d'haver un compromís. Això sí que és molt important. Si no hi ha un contracte amb una mateixa, és impossible d'arribar-hi. Moltes vegades es pensa també que tot això és espontani, que ha de sortir espontàniament. I no.
No, a vegades s'ha d'anar a buscar.
S'ha d'anar a buscar.
El perquè desig... no hi ha el camí ensenyat. Hi ha moltes bardisses pel mig i s'ha de desbrossar.
Moltes, exacte. S'ha de desbrossar. Mira com estan els nostres boscos.
Exacte.
Nosaltres estem igual.
Igual, s'ha d'aquí marcar el camí.
Sí.
I de mica en mica,
sí.
Al cap de molt passar-hi, quedarà marcat.
Sí. I a més és que, esclar, és una feina que hem de fer entre totes. I una per una... Pues això d'esbrossar i veure pues, quina és la brossa que ella té en el seu espai, no? Perquè cadascuna es troba una brossa diferent.
Exacte.
Algunes són comuns, és molta brossa, però cada brossa té el seu què. I s'ha de saber reconèixer i s'ha de saber reciclar.
Exacte. I veure d'on no pot haver de sortir més.
Exacte.
I allò de limitar-ho.
Sí, és molt divertit. I una vegada una dona connecta amb aquesta part seva, bueno, surt disparada. surt disparada. Ara ja et dic, realment a vegades hi ha molts inconvenients, molts tabús que no estan identificats, que ni tan sols es tenen en compte. Pensem que la sexualitat és el que veiem, amb imatges, amb pel·lícules, etc. Hi ha alguna cosa d'això.
Però no, dona no, molt més...
Ho tenim al cap, ho veiem en imatges, però no hi posem la part, el cos en primer lloc, i sobretot aquesta, a nivell experiencial, aquesta energia que el cos després recorda. Perquè el cos ho recorda les coses. Això també ho vaig comentar amb Sam en un altre programa, que el mateix que aprèn a caminar, doncs aprèn a tenir orgasmes, aprèn a sentir el plaer i a triar el que li agrada. I això és el que a mi m'agrada ensenyar a la dona, no? Que pot fer aquest, pot desenvolupar aquesta capacitat, i evidentment la seva vida canvia. Canvia i les prioritats canvien, i la seva experiència de la parella i de la seva pròpia vida canvia. Es connecta amb la seva part de deessa. Sigui com sigui, vull dir, el format no ha de ser com la deessa que ens presenten les publicitats, que pobra, és més aviat trista.
Sí, i minsa, reduïda.
I reduïda, sí, no té capacitat d'erotitzar-se, perquè són, a més, ho veus, no? Són imatges tan perfectes que no
són reals.
Transmeten un concepte, sí, el que ens agafem i el que ens volem assemblar, però hi anem d'una manera sense comptar amb nosaltres mateixes. O sigui, a vegades ens vivim, les dones ens han ensenyat i hem après a viure sense ser nosaltres, o sigui, sense nosaltres. I a vegades ho dic, has après a viure sense tu. Compte amb tu, inverteix amb tu.
Sí.
I se'm queden amb els ullets així, que... com volem dir...
Sí, jo crec que hem de tornar, en aquest sentit, ser un punt egoista, si es pot dir així.
M'encanta, perquè sempre trobes la paraula adequada. Sí, hem de ser egoistes, ho dic públicament, hem de ser egoistes.
De dir, primer som nosaltres, segon som nosaltres, tercer som nosaltres, i després ja mirarem què més hi ha.
Exacte.
Però mirant primer, segon i tercer per nosaltres, això ens facilitarà donar, rebre, i que tota la resta del nostre entorn funcioni més harmònicament.
Clar, és que és això el que ens trobarem. Però hem de saber on fins on arriba el nostre 50% i després l'altre 50% és dels altres. I hem de saber on arriba aquesta frontera. Hem de marcar aquesta frontera. Perquè no ho tenim clar, no ens ho han ensenyat tampoc. Llavors, clar, moltes vegades per suplir altres carències ho reforcem. No sé si m'explico. Moltes vegades una dona, si perd el desig, intenta compensar-ho d'una altra manera, sent més sol·lícita o preocupant-se més de la seva parella, o estan inclús invadint el seu espai, no? Buscant una presència, o inclús ens dona inseguretat i llavors estem preocupades per si... Això, no sé, jo recordo un cas d'una dona que explicava que una parella, no?, anaven a comprar al supermercat i la dona era molt, molt maca, molt sensual i molt, molt guapa, i es vestia molt bé i tal. I un dia l'home va anar al supermercat i la caixera li va dir: aquesta qualsevol dia et marxa, eh? Com que s'arregla tant,
sí.
I estava esperant a la cera, diguem-ne, i ell havia anat a comprar una cosa, aquesta qualsevol dia et marxa. Vull dir, veus la mentalitat, no? Una dona s'arregla moltes vegades avui dia, no perquè realment connecta amb el seu plaer d'arreglar-se...
Per ella mateixa.
Per ella mateixa, per sentir-se guapa, per sentir-se bé. Això ja és...
Per començar el plaer des dels petits detalls.
Exacte, des de com es vol el cabell. Avui dia ens fan... Portem aquesta, com aquest programa de que he d'estar guapa perquè si no l'altra estarà més guapa que jo, o he d'estar prima perquè si no no entro dintre dels cànons socials i llavors ja em rebutjaran, o no em sentiré acceptada, o em rebutjaran, o no estaré dintre de les normes, no?, que
establertes dins de la societat.
Que em facin sentir a mi segura. O sigui, la dona busca seguretat encaixant amb un model que se li ha donat, però sense comptar amb ella mateixa, simplement s'esclavitza. I això és molt trist. Perquè, evidentment, això... Bueno, porta cua. Porta cua.
Roser, és el que t'he dit, eh? Avui jo crec que ha donat molt de sí aquest programa.
Sí, per això no volia acabar-ho amb el programa anterior, perquè
no,
penso
perquè era una part...
que és un aspecte de la dona que és molt important divulgar. Perquè ens en donem compte que aquí hem d'obrir l'ull i posar l'antena, o les dues, o les tres, les que siguin.
Les que facin falta.
I començar a moure'ns en aquest sentit, perquè no hi ha edat en aquest sentit. No. Jo sempre dic que el plaer comença des de que naixem fins que ens morim. tot depèn de nosaltres com el vulguem viure o com ens han dit, però és clar, a partir d'una edat també la dona arriba a la menopausa, que això també un dia farem un programa sobre els mites de la menopausa. De fet, la menopausa l'únic que passa és que deixem de ser fèrtils, però no deixem de ser
persones ni sentir.
Clar, llavors això moltes vegades és, bueno, jo ja he arribat a aquesta edat, ja sóc gran o ja no, això ja no em toca. Però clar, simplement és una creença. Simplement és una creença, clar. Jo també sóc conscient que moltes dones topen amb la realitat de que han viscut en parella durant molts anys d'una manera i ara canviar-ho és molt complicat. Però es poden fer coses, es pot millorar, això segur.
Sempre hi ha el punt de poder millorar i anar a treure el...
I sorprendre'ls, eh?
Sí, això sempre. En ells i en nosaltres mateixes.
Primer nosaltres, òbviament.
Exacte.
Ah, sí, passa per aquí, eh? Passa per aquí.
Molt bé, Roser, doncs, si et sembla, la setmana que ve obrim una altra sexualitat a flor de pell.
Perfecte. Jo, en principi, tenia previst parlar de les disfuncions sexuals, com ens afecten.
Molt bé.
Sobretot les de la dona, no? Sobretot buscar, a vegades, aquestes causes psicològiques, que ens pensem que són un problema, però que venen de causes psicològiques que ens resistim a obrir-nos al plaer. Moltes creences, moltes experiències, el que hem heredat dels nostres pares, el que hem vist fer als nostres pares i sobretot a la nostra mare, com ens afecta això?
Molt bé, doncs la setmana que ve ens ho expliques.
Ens tornem a trobar.
I tant.
Moltes gràcies, Gemma.
A tu, Roser.